El teixit associatiu cultural de Sant Cugat ha posat de manifest el seu múscul aquest dissabte. Ho ha fet en el marc de la 49a Festa de Tardor, celebrada aquest cap de setmana després que s'hagués d'ajornar a finals d'octubre a causa de la pluja. El centre de la ciutat s'ha disfressat de festa major, amb actuacions dels Bastoners, els Diables, l'Esbart i el grup Mediterrània, i també amb propostes com el Sant Cugat de Sotasons, la mostra de música africana de Nalando i la mostra de dansa boliviana de Caporales San Simón Cochabamba. També han trobat el seu lloc al Club Esportiu Sant Cugat Titans, amb una trobada amb el voleibol de protagonista. Aquest diumenge, la festa de tardor continua amb la Fira d'Entitats. La tercera edició de la Nit de les Religions uneix els vincles de 14 comunitats existents a la nostra ciutat a través de tallers i espais de diàleg. La ciutadania ha pogut participar en 13 propostes organitzades per 14 comunitats religioses i entitats espirituals de la ciutat. El cicle s'ha obert aquest dissabte al matí a l'Aula Magna del Conservatori amb la xerrada a càrrec del filòsof Jordi Pigem. Sota el lema Totes i tots busquem respostes, aquesta edició cerca un espai de reflexió i trobada on la religió és l'eix principal. L'Associació Internacional de Ballarins de Catalunya celebra la 7a edició de la seva gala de ballarins català en el món aquest diumenge a les 7 de la tarda al Teatre Auditori. La cita reuneix ballarins i ballarines de casa nostra que es troben actualment treballant a les principals companyies de dansa del món. Després de l'èxit de les 6 darreres edicions, la gala de ballarins catalans al món dona l'oportunitat a aquests professionals d'expressar la força i bellesa del seu art a casa seva. I en clau esportiva, el DCB Club Voleibol Sant Cugat ha perdut 1-3 davant el líder Heidelberg a la 7a jornada de la Lliga Iberdrola. Les santcugatenques han guanyat el primer set, però després les visitants han exhibit poder ofensiu a la xarxa. Les de Leo Passerini han tingut opcions per endur-se el tercer set, però han tingut poc encert a les rematades. Les vermellinegres encadenen 3 derrotes consecutives i jugaran 2 partits consecutius fora de casa visitant les pistes de l'Aro i el Madrid Chamberí. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat i també a les nostres xarxes socials, on ens trobareu com a Cugat Media.
Cugat Media, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres, de 10 a 12, a Ràdio Sant Cugat.
Frensky Sant Cugat patrocina aquest espai.
I 4 minuts del matí, obrim la segona i última hora d'aquest Faves Comptades de dilluns. És temps per a la literatura, i avui per la literatura infantil. Explicar una catàstrofe natural com un terratrèmol, un tsunami, un huracà o una dana als més petits no és una tasca fàcil. En aquests casos, la literatura infantil pot contribuir a fer més entenedor allò que ha passat. Avui posarem exemples amb la llibretera del Pati de Llibres, la Mont Soler. Mont, què tal? Bon dia.
Bon dia.
No és una tasca fàcil.
No, no és una tasca fàcil, evidentment, però és el que diem sempre. Els llibres són eines i tot llibre té moltes capes de lectura i d'interpretació. O sigui que hi ha llibres que simplement pots explicar a nens més grans, més petits, per la família, i a partir d'aquí anar fent certes explicacions i et donant les eines per poder-les argumentar una mica.
Hi ha molts llibres sobre catàstrofes naturals?
Hi ha molts llibres de coneixements que ens parlen del canvi climàtic i del que està passant. Hi ha molts llibres que intenten crear nens més activistes i que tenen molt clar que el missatge ha de ser cap a un món on canviem totalment els nostres hàbits de consum.
Però això és d'un temps cap aquí?
Això és d'un temps cap aquí.
O sempre hi ha hagut...
No, llibres sobre catàstrofes naturals o llibres sobre fets naturals, els volcans...
Extraordinaris, sí.
Sempre n'hi ha hagut, perquè els nanos, tot el que sigui extraordinari, els agrada. Els dinosaures és el gran tema, no? Vull dir, quants anys fa que venem llibres de dinosaures i quants milions d'anys fa que no hi ha dinosaures? O sigui, qualsevol cosa que sigui espectacular és una cosa que trau. Llavors, sí que n'hi ha. D'un temps cap aquí, hi ha llibres que, a més, ens expliquen per què tots aquests fets extraordinaris deixaran de ser extraordinaris i cada cop, per desgràcia, seran més comuns.
De quina manera ho fan? És a dir, així com en altres ocasions hem parlat de llibres que semblen manuals, d'altres que t'expliquen una història...
Jo crec que avui, per exemple, porto dos exemples molt clars de les diferents maneres de fer-ho. L'exemple que ara us llegirem un fragment, que és una preciositat, és un llibre que es diu Monstres de veritat, que amenacen el planeta, i és un llibre que a través de tot de monstres èpics de cultures populars fan com una metàfora de cada monstre li posen el contingut de la catàstrofe. Hi ha un monstre de la biosfera, hi ha un monstre de les aigües, hi ha un monstre... Llavors, cada pàgina és com un és com una explicació d'aquestes coses que estem fent els humans, no? Reciclar, produir massa, produir excés, treballar tot el dia amb materials fòssils, i aquests monstres que es van menjant al planeta. Llavors, d'un fet més fantasiós com són els monstres, en paral·lel ens expliquen un fet molt real com són els nostres comportaments que s'estan carregant aquest planeta. A la vegada hi ha un glossari amb tota la informació de la que estem parlant i ens està donant els tips de cada paraula, i a la vegada, que és el més interessant, hi ha un annex al principi que t'explica la manera d'aconseguir...
A veure, ella m'ho explica, però mentrestant ho anem fullejant, eh? Ah, és això.
La manera de combatre...
Aquest desplegable.
Exacte. La manera de combatre a tots aquests monstres. Per un cantó ens explica com els podem combatre i per l'altre cantó què és el que els provoca i els fa cada cop més grans. I paral·lelament us porto un altre llibre, que també és un àlbum il·lustrat, i en aquest cas és completament una fantasia. És una distopia on el món s'ha acabat, no sabem quina catàstrofe ha passat, però està plegat d'aigua i de plàstics amb un mar completament podrit. El llibre es diu Sunakai, són dues germanes, la Suna i la Kai, que viuen juntes en una illa de plàstic, i a partir d'aquí veiem el seu dia a dia intentant sobreviure en aquest món que ja no existeix, on està tot envoltat d'uns plàstics i on constantment hi ha l'amenaça d'un tsunami o de qualsevol altre desastre natural. És una fantasia pura, és una distopia, però sense ganes d'angoixar l'infant, perquè com sempre hi ha moltes capes de lectura i al final queda molt obert, sí que ens fa un escenari clar del que pot acabar passant. Mm-hmm. Llavors són com dos exemples molt clars, no? Un és fantasia, l'altre a través d'uns personatges més fantasiosos ens explica una realitat i ens dona unes eines per combatre-les, però en els dos casos el que ens està parlant és que això, si segueix així, ens anirem a la merda.
Clarament.
Sí. Sí.
Aquest primer llibre que ens comentaves, Monstres de veritat, és una col·lecció o és en el mateix llibre el tractament de diferents...
No és una col·lecció, és en el mateix llibre el tractament. El que passa que aquesta editorial, concretament Theory Books, és una editorial catalana que a mi m'agrada molt perquè és una editorial que fa feina d'editor. Què vol dir feina d'editor? No compra res, no veu un llibre a la fila del Blonia i diu, ah, jo compro res i ho tradueixo en castellà, sinó ell agafa i diu, quins temes m'interessen? Ostres, el canvi climàtic i tot el que està passant. Bueno, qui ens ho pot argumentar, escriure, fer-ho ben fet? Aquest expert. Quin il·lustrador ens encaixaria? Aquest. I llavors, a partir d'aquí, creen un llibre. I han creat aquest llibre. Jo penso que és una gran eina, perquè com treballa les dues coses, la fantasia, el monstre, que és aquest ésser mitològic que tant atrau als nanos, i a la vegada ens està explicant el que realment està passant, és una gran fusió per enganxar el públic, a la vegada té molt glossari, té molta informació, que té moltes capes de lectura, i, bueno, és una supereina per parlar d'això. I, a més, ja està bé que espanti.
Espanta, però a mi em fa molta gràcia, i a més ho indica en la portada del llibre, el Club del Petit Activista.
Exacte. O sigui, tenen tota una col·lecció,
és el
que deia.
Propòsit, aquí.
Exacte. Aquest llibre no pertany a una col·lecció en si, però sí que és un munt de llibres que tenen aquesta editorial que van totalment dirigits a crear aquests petits activistes.
Mm-hmm. Si us sembla, fem allò un tastet,
sisplau,
d'aquest llibre. Doncs vinga, ens preparem. Diu així: jo, el monstre tragausó, era el més temut de tots els monstres de veritat. Sense que ningú em veiés, vaig anar arrossegant la deliciosa capa d'ozó, aquest escut protector invisible del cel que filtra els raigs solars massa forts per a vosaltres, els humans. Però els científics em van enxampar. Quan van veure l'enorme forat que havia arrossegat al Pol Sud, es van espantar de debò. Van descobrir que m'esmolava les dents i urpes amb els gasos de CFC alliberats a l'atmosfera per l'activitat humana. Podrien aturar-me i arreglar els danys causats? Es van reunir a Montreal per redactar una prohibició dels gasos que s'utilitzaven a les neveres i als esprais. Aquest acord, conegut com el Protocol de Montreal, és reconegut per gairebé tots els països del món. Les meves precioses dents i urpes van començar a deteriorar-se. Ara sóc més feble, però segueixo voltant per aquí gràcies a uns quants espavilats que ignoren la prohibició. Bé, doncs, amb aquest fragment hem vist...
Clarament.
Com es tracta, no?, i quina referència ens dona i es fa arribar als petits sobre l'ozó, no?
Exacte.
I, doncs, una mica
com... I a partir d'aquí és això. Parlem del primer monstre, el més temut, diu aquí el llibre. És el primer que vam saber localitzar. I a partir d'aquí ja hem vist tot l'altre. Ja no és només totes les energies de... que provenen del fòssil, sinó tot el que està passant amb els plàstics, que és el que ens parla molt el llibre de Sunakai, el que està passant amb el paper, amb carregar-nos els boscos... O sigui, l'humà és depredador i estem anant a una velocitat que de cop hem obert la caixa de Pandora i està explotant tot. I parlem de temps. I sí que és molt important aquests petits activistes, perquè l'única esperança és amb les generacions futures. Per altra banda, també hi ha la culpa, no? O jo que tinc una filla, sempre diu el mateix, ens deixeu un món de merda i l'hem d'arreglar nosaltres. Tota l'esperança està en nosaltres. Tenen un gran pes. Totes les generacions hem tingut algun.
Doncs em fa... O sigui, l'última part del fragment que llegia insisteix que, bueno, es fan accions, però vigileu, perquè encara sóc per aquí.
És que aquest és el tema. Jo penso que el llibre... no és un llibre catastròfic, parla de catàstrofes...
Ni solucionista, del tot.
No, però sí que ens parla d'una petita esperança i ens fa ser molt conscients que l'esperança està en els nostres petits actes. Però si els grans no hi sumen, per molt petit acte no farem res. Llavors sempre es mouen aquesta bisagra, no? Entre podem, però depenem de moltes coses.
Em sembla un llibre molt interessant, és... molt atractiu visualment.
Visualment és molt potent.
I per treballar de mica en mica et permet doncs, anar abordant diferents episodis, no?
Bueno, és una mica el que diem dels llibres de coneixements, no? Han d'estar a l'abast de tots, però no és un llibre que hem d'agafar, començar i acabar. És un llibre que hem de consultar, compartir, que té moments. No és un llibre d'empatx, és un llibre de petites dosis.
Mm-hmm. I que permet, doncs, això, compartir-lo i fins i tot crear debat, no?, en aquesta...
Bueno, és aquella frase, és allò que insistim sempre de les biblioteques d'aula, ja no biblioteques escolars, sinó que tota escola tingui una petita biblioteca a cada classe on els nens tinguin lliures cés, però on les mestres dediquin una estona cada setmana a compartir aquests llibres i llegir-los en veu alta.
Mm-hmm. Aquest altre, el segon llibre que Sunakai. Ens comentaves, el Sunakai, És un llibre de quina editorial i l'autor?
Sí, Sonacall és de l'editorial Flamboyant, que és una altra editorial que també treballa molt bé perquè fa d'editors, insisteixo, i treballa molt amb la parella, el tàndem, que és el Xavier Salomó i la Meritxell Martí, que és un tàndem català. El Xavier Salomó és l'il·lustrador i la Meritxell Martí, que és la seva dona, és la que genera els textos. Són els famosos autors d'Una casa de por, Un sopar de por, bueno, de bestsellers divertidíssims, poques soltes, que es venen com a xurros, i paral·lelament tenen una línia molt més intimista, que són aquests llibres. Ells van treure un llibre sobre les centrals nuclears fa 15 anys, que era un llibre que només era il·lustrat, no tenia paraules. Aquí a Catalunya no els hi va editar ningú, el van editar a França. I ara, des de l'èxit de tot l'altre que tenen, diguem-ne, més comercial, ara el tenim editat aquí per l'editorial Flamboyant també. Però són una parella que tenen molt clar que a través dels llibres podem donar molts missatges, podem parlar de moltes coses, i que el nen, per molt que sigui petit, se li pot parlar de l'amor, de les catàstrofes, de la vida i de moltes coses més. I ja dic, insisteixo, que tenen llibres que serien bons comercials, però no perquè siguin bons comercials per si mateixos, sinó perquè són molt bons i són purament d'entreteniment. O sigui, una cosa no treu l'altra. Però aquests llibres que fan tant ells per ells, perquè no sense cap esperança de que arribin, però gràcies a Déu el seu èxit estan arribant, són una meravella. I Sonacall és un exemple claríssim. És una estructura totalment d'àlbum il·lustrat, que vol dir que l'imatge té tant pes com el text.
Està molt bé, les imatges.
Són brutals, són brutals. És que l'il·lustrador és brutal, però és que ella també és molt bona amb els textos, perquè és el que, insisteixo, l'àlbum il·lustrat ha de tenir tant pes l'imatge com el text.
I
en aquest cas està claríssim. És impactant, és un àlbum que no té estructura de l'àlbum en concepte, però no en pàgines, perquè són moltes més de 36 pàgines, que és les que té l'àlbum, però hi ha un final molt obert, perquè a mi hi ha una cosa que em feia gràcia dels autors, que són parella, i els dos van tenir una visió molt diferent de com s'havia d'acabar el llibre, i han aconseguit plasmar les dues visions.
Ah, sí?
Totalment. Tu al final no saps ben bé. Pots pensar una cosa o pots pensar una altra. Un estava a favor d'una cosa i l'altre estava a favor de l'altra, per tant van fer aquest final obert.
Doncs celebrem aquest bon treball que es fa des de casa nostra.
O sigui, clar, no només comprem drets als catalans i aquella cosa dels catalans de nosaltres, som indústria però no creem, doncs no, també creem, també fem, i tenim grans editorials, grans editorials, que fan una gran feina d'editors. I aquí tenim dos exemples claríssims, com és Flamboyant i Zauri Books.
Doncs avui hem volgut tractar aquest tema, donada també l'actualitat, perquè m'imagino que aquests dies doncs, moltes famílies s'han trobat en el difícil tràngol, podríem dir, d'haver d'explicar les imatges o tot allò que ens ha arribat d'aquesta dana, d'aquesta desgràcia que ha passat al País Valencià. Doncs, Mont, ho deixem aquí.
Perfecte.
Fins a una altra sessió.
Fins desembre, que ja farem aquí llibres de Nadal a tope, no?
Ah, sí?
Sí, home, i tant.
Però amb temàtica nadalenca o llibres per regalar o per recomanar?
No, temàtica nadalenca pura i dura.
Temàtica nadalenca.
Sí, a tope.
Vinga.
A
doncs
tope,
ens preparem. D'acord?
Fins la propera.
Gràcies. Adéu-siau.
Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5, a Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
El temps passarà, la música no l'oblidarem i junts viurem records que ja ens han dit adéu. Torna-la a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica a Ràdio Sant Cugat. Cada diumenge a les 6 de la tarda, al 91.5 de la FM.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Fer-se un lloc a la indústria musical mai és fàcil. Algunes vegades lluitar per aquest somni comporta sacrificis molt grans, com abandonar el teu país. Fer-ho no t'assegura l'èxit. De fet, fora de casa, els dubtes i les complicacions només es poden superar amb treball i més treball. Tot això ho exemplifica molt bé el nostre convidat d'avui, l'Andrés Alcaraz. Va arribar a Barcelona fa 20 anys des de Colòmbia. Ara en fa 3 que viu a Sant Cugat i fa només unes setmanes va publicar el seu darrer senzill. Parce, què tal? Com estàs, Andrés?
Molt bé, Carme. Hola a tots. Com estàs?
Benvingut.
Moltes gràcies.
Dèiem que fa poques setmanes que has publicat el teu últim single. De què parla?
La canción se llama Parce, que es creo que la palabra colombiana más famosa, o por lo menos más de moda ahora. A los colombianos nos suelen llamar los parces o los parceros, que la usamos como colega, tío, amigo. Entonces la canción se llama Parce, pero simplemente porque la usamos como muletilla siempre. Sin embargo, la canción habla de esa manera quizás a veces obsesiva en la que todos buscamos el amor, pero cuando lo encontramos no sabemos qué hacer con él. Entonces el estribillo de la canción dice: eso es lo que le pasa a parce a uno por enamorarse. Huye antes de que te alcance, es imposible escaparse.
Aquesta és part de la lletra.
Ese és l'estribillo de la lletra.
Val, doncs mira, si et sembla, anem a fer un tastet d'aquest single, així coneixem com sona i què diu. Vinga.
La pandemia amb el rock and roll, escribiendo paranoias acerca de mis exnovias, confundiendo tragedia con inspiración, tiñendo de amargura mi guitarra, mi suerte nunca fue tan mala. Eso es lo que le pasa a Parce, a uno por enamorarse. Huye antes de que te alcance, es imposible escaparse. ¿Quién lo mandó a enamorarse?
Bé, doncs així sona aquest single. Deixa'm que saludi el Joan Muñoz, que també ens acompanya en aquesta entrevista. Joan,
Hola, Carme, què tal?
Molt bé, què et sembla, aquest aire roquer?
molt fresc, m'agrada molt. Crec que és important, abans de seguir amb l'entrevista, que els nostres oients sàpiguen que l'Andrés Alcaraz publica sota el títol del Carabanda, no sota el seu nom. Aquest és el seu projecte, que és del llarg recorregut, s'inicia quasi tocant els anys 2000, ja són quasi 25 anys que té el projecte de duració. M'agradaria que ens expliqués també una mica quina és la situació actual del projecte, per quines etapes ha passat, perquè va començar a Colòmbia, però ara ha seguit a Barcelona.
Exacte, mira, jo me vine a Espanya con la idea de hacer música. Ya tenía mi proyecto que siempre se ha llamado Alcarabanda. Yo me llamo Andrés Alcaraz, entonces era como una especie de acrónimo de la banda de Alcaraz. Y empezó siendo un proyecto en solitario. Tuve músicos en Colombia con los que grabé un primer disco antes de venir. Pero en el 2001 mi mejor amigo me dice, aquí no va a pasar nada, vámonos. 2002, 2003, sí, y en el 2003 resultamos por aquí ya, más o menos. Él me convence, buscamos una academia de música en Barcelona que nos llamó mucho la atención, que se llamaba Microfusa. Nos matriculamos allí a estudiar producción musical, así logramos venir con visado de estudiantes. Y nos vinimos con las dos guitarras, un montón de sueños y un montón de miedos, y así han pasado todos estos años. Aquí empezamos a tocar en todos lados cuando llegamos, tocar y tocar y tocar y tocar. Y aparte de tocar en todos lugares, tocar puertas, mostrar nuestras grabaciones. Armamos una nueva banda con músicos de acá en ese momento. Tocamos demasiado por todos esos años. Y por cosas de la vida, la primera puerta que se nos abre, nos hacen un ofrecimiento que no era el que esperábamos. Nos dicen, nos gusta mucho lo que hacéis, pero sois colombianos, no hagáis rock. Haced reggaetón. Nosotros nos sentimos un poco como desengañados, no nos interesó la propuesta, pero mi amigo Diego, mi socio, que es un poco más práctico, me dijo, pues es la primera puerta que se nos abre, llevamos muchos años tocando, haciendo de todo, propongámosles hacer reggaetón, pero no ser la cara, buscar quién lo cante, nosotros escribirlos y producirlos, igual así tenemos encontramos una puerta.
Claro.
Así sucedió en el 2008, escribimos una canción que de repente se convirtió en número uno en España sin nosotros habernoslo propuesto ni pensado.
A veure, de què estem parlant? ¿Quién es aquest temazo que va ser el número uno a España?
Pues mira, esta canción fue el primer reggaetón que fue número uno en España. El primer reggaetón que fue número uno en España se llama Yo soy tu gatita y es toda una eminencia en las fiestas de este país desde el 2008 y esa canción nos cambió la vida a mi socio y a mí, que éramos los más rockeros del mundo. Esto nos permitió la entrada a la industria musical, una canción que a día de hoy nos sigue generando royalties, covers, de todo. Y por más irónico que sea, yo que soy una persona súper poética, trascendental, enamoradiza, una frase como, yo soy tu gatita, así que explota como dinamita, es la que me cambió toda la vida musical, mi proyecto, mi vida. Y bueno, y paralelo a todo esto, pues para intentar compensar esto que me hacía sentir a mí un poco como que traicionaba mis principios y mis sueños, siempre mantuve al Carabanda vivo, tocando, sacando discos, intentando que mi música pesara mucho a nivel trascendental y a nivel de quién soy yo.
Claro, que te compense una mica, ¿no?
Claro, y entonces en todo este problema o, no sé, conflicto mental mío, mi amigo Diego siempre me decía, esto es muy fácil, al Carabanda es fruto de la inspiración. La música que hacemos para otros es fruto de la creatividad. No los mezcles y ya está. Tienes tu carrera artística muy bien definida. Y entonces, eso lo he conseguido hacer. Siempre que yo saco una canción del Carabanda, de mis canciones, es porque es alguien de quien me he enamorado, es alguien que me ha pasado, es una vivencia mía. Para escribir reggaetones, simplemente, ¿de qué podemos hablar? Ah, hablemos de esto. Ah, sí, divertidísimo, dale, escribámoslo. Es la creatividad. Lo que hago para mí siempre son cosas que yo siento y que necesito transmitir y sacar de mí.
Però què és el que més t'omple? Si haguessis de ponderar una mica ser compositor i després el teu propi projecte musical, el teu cor, quin percentatge ocupa el fet de ser compositor, ser productor?
En aquest moment, 50-50. Porque escribir mis canciones es completamente necesario. Pero cuando escuchas, aunque sea tu gatita, cuando te vas de fiesta y escuchas esa canción y ves a todo el mundo bailándola y cantándola, creo que uno se da cuenta que cualquier cosa que yo haya vivido como inmigrante en estos años siempre ha valido la pena cuando ves tanta gente pasándoselo bien con una canción que tú escribiste sin mayores pretensiones. Y me pasó con otras dos o tres canciones igual, que sí, que son referentes también aquí en la fiesta. Entonces, en este momento, cuando me vine era solo el Carabanda, en este punto de mi vida en el que ya estoy muy estable, muy tranquilo, en el que me encanta tener gente en mi casa para componer y producir y grabar y lanzar canciones, ambas cosas ocupan un lugar igual de importante. Me lo paso súper bien haciendo reggaetón, aunque suene irónico, y el rock que hago para mí también lo necesito en mis venas.
No sé com ha estat l'experiència com a persona que abandona el seu país buscant fortuna, els seus somnis, amb un altre. T'han sorgit molts obstacles en el camí?
No tants. No? En realitat he tenido molta sort.
Ets un afortunat.
Sí. Nunca, creo que, si no sé, karma, lo que sea, por cosas de la vida, no he pasado como todo el proceso normal de todos los inmigrantes, de unos trabajos horribles o unos jefes abusivos. Nunca me pasó eso. Siempre me fue bien con la gente que me ayudó, con todos los... Desde el principio di con, no sé si es por el ambiente musical o por qué, pero siempre di con muy buena gente. En el 2000, cuando terminé mis estudios en Microfusa, era un momento clave a nivel de papeles. Y un amigo, un productor con el que ya trabajábamos, catalán, de Badalona, me dijo, yo te contrato, lo que sea, pero no te puedes ir, aquí está tu vida, yo te contrato para que tengas papeles. Siempre di con gente que me ayudó muy bien. Luego trabajé en una empresa, aunque siempre he intentado ser independiente, también trabajé durante varios años en una editorial musical muy importante en Barcelona, que se llama Ediciones Musicales Clippers. Y allí aprendí todo lo del negocio de la música. Allí también se esforzaron por ayudarme a nivel siempre de papeles. Allí logré conseguir ya mi nacionalidad. Entonces, siempre fue gracias a la música o a las cosas que yo sabía hacer que pude siempre sobrevivir. Afortunadamente, por cosas de la vida, sin menospreciar el camino que han recorrido mis compatriotas o mis amigos suramericanos, pues yo no me tuve que partir la espalda nunca, ni tuve una mala experiencia nunca con nadie que me hiciera sentir menospreciado o no integrado. No sé qué será, pero siempre me fue bien en ese sentido. Tengo demasiados buenos amigos catalanes y españoles, compañeros de trabajo, músicos maravillosos de este país.
Deus tenir un àngel.
Jo crec que sí, crec que és...
Et vigila, et controla. És... Andrés, deixa'm que et pregunti, com vens a parar a Sant Cugat?
Mira, me he venido porque, bueno, me he casado. La vida de cantautor trágica terminó hace unos años. Al final también fui, después de mucho sufrir en el amor, finalmente también encontré a la mujer indicada. Y ella es profesora ahora mismo en la UAB, en la Autónoma. Entonces, ella siempre decía que no le gustaba la viajadera cada día desde Barcelona. Decía, no, tenemos que vivir más cerca de mi trabajo. Tú trabajas en casa, así que para ti te da igual. Y ella tiene unos primos aquí en San Cugat y veníamos a visitarlos bastante y cada vez que veníamos nos gustaba más esto. Nos encantaba el ambiente, la limpieza, la tranquilidad, el feeling que había tan, tan increíble. Entonces llegó un punto en el que dijimos, no, listo, empecemos a buscar a ver y que resultamos, encontramos como el lugar que siempre habíamos querido aquí cerca del Parque Central y más felices.
I sense voler comparar l'amor que sents per la teva parella amb el que puguis sentir per qualsevol altre, hi ha una persona bastant important durant tota la teva carrera, que és el Diego, que és el teu soci, que forma part de Quarto Estudio, que és com l'empresa que està tot el paraigües del Carabanda i altres coses.
Así es.
No sé en quin moment està una mica el projecte, perquè ell sí que en un moment va estar aquí a Espanya, a Barcelona, però ara ha tornat a Colòmbia. No sé si ens pots explicar què feu ben bé a Quarto Estudio, com està organitzat i en quin moment està la situació.
Mira,
ara.
Sí. Lo que es, digamos que el Carabanda es mi proyecto personal como intérprete y Cuarto Estudio es como la productora que alberga todos mis proyectos musicales. Claro, como que el momento en el que hubo que ponernos serios, listo, hay que montar una empresa, porque esto hay que empezar, ya no se puede cobrar en negro como uno hacía los primeros años, ahora hay que montar una empresa, entonces se montó la empresa que es Cuarto Estudio y entonces éramos mi socio Diego y yo, pero después de la pandemia mi socio decide que él ya cumplió su etapa en España y se regresa a Medellín nuevamente con su esposa, sus dos hijos y dos perros. Se va a regresar. Nosotros dos solos, con dos guitarras y una maleta, y él se devolvió con esposa, dos hijos, dos perros, y mandó en un barco todo su estudio y montó su estudio allí. Entonces ahora tenemos un estudio brutal, super pro en Medellín. Yo aquí tengo mi estudio también en San Cugat, que igual estoy... Al que quiera venir a hacer música conmigo aquí en San Cugat, estoy súper dispuesto a trabajar con gente local, que aún no tengo como un grupo de amigos músicos de aquí. Entonces, el proyecto está en que Cuarto Estudio tenemos muchos proyectos, que ahora es muy fácil trabajar a distancia, que yo grabo voces en mi estudio y le mando, él me manda pistas y yo mezclo, yo le mando una idea de letra y él me manda una melodía, y es muy fácil trabajar a distancia. La amistad sigue igual de fuerte, solo que ahora pues nos vemos solo en las Navidades, y aunque nos hablamos cada día, pues lógicamente la distancia es complicada, los horarios, pero como tú decías, Diego es mi socio, es mi hermano, es como la persona con la que yo he desarrollado todos mis proyectos, entonces eso no va a cambiar, tenemos muchas cosas por qué trabajar aún juntos.
Andrés, per què no ens parles d'aquestes produccions que has fet per altres artistes? Estem parlant d'aquí. Aquí has...
Mira, por ejemplo, a ver, son cosas muy diversas de todos los estilos. Siguiendo hablando del reggaetón, creo que el artista más importante con el que trabajo es Juan Magán, que supongo que lo conocéis.
Sí,
vale.
Sí.
Con él he hecho tres canciones más o menos, una que es El con Soraya, una que es El con Belinda, que era la banda sonora de Teo Jones, la de Te voy a esperar, que es un exitazo, y otra que era un featuring con otro chico que se llama Angelito Sin Alas. De todas esas canciones, todas las letras son mías y la producción es entre Diego, Magán y yo. Esas son como las canciones que he hecho para él. Otro gran amigo que es Henry Méndez, que también es bastante conocido como del ambiente de la música latina, también le hemos escrito varias canciones. Artistas internacionales, una cantante bastante famosa rumana que se llama Ina, es como la reina del dance en Europa. Ella vivió en Barcelona porque tuvo un novio catalán y habla muy bien español. Y hace 2 años decidió hacer un disco completamente en castellano. Preguntando, llegó a mí. Me dijeron que tú eres un gran letrista, me gustaría hacer una prueba contigo. Vino a mi estudio, hicimos una prueba, le encantó. Me dijo, quiero hacer todo el álbum contigo. Me fui con ella a Bucarest 2 semanas a trabajar en un álbum que salió hace un par de meses también. Y es su primer álbum, bueno, es un álbum de ella completamente en castellano, que estamos acostumbrados a que ella siempre saque todo en inglés. Luego había unos chicos que hacían ópera pop, que se llamaban Il Divo.
Sí,
¿los recordáis? Vale.
Sí.
Con ellos también hice... También con ellos me contactaron por medio de esta empresa que les conté, Clippers. Y entonces me fui a Estocolmo a trabajar con ellos 1 semana, hicimos un montón de canciones y al final salieron 2 canciones, una que se llama La Vida Sin Amor y otra que se llama Angelina. Y también es un proyecto muy grande porque estos chicos eran famosísimos. Es más, la persona con la que yo me entendía y porque era el único que hablaba español, se murió el año pasado, hace 2 años, que era el cantante español que había en este grupo. Él se murió hace un par de años y... jodidísimo, pero también con ellos trabajé, con Sergio Dalma le escribí una canción, a Malú le escribí una canción, Edurne le he escrito varias, como que ha habido como muchas personas con las que he podido...
Quina col·lecció, eh? Ens queda molt poc temps, però hi ha una cosa que també podríem comentar, que té a veure amb un públic diferent,
sí,
no?
Sí, una mica més infantil.
Okay.
Em crida l'atenció una mica aquest canal de YouTube que teniu... Teen i Teen, música, és, bueno, per qui no sabeu, és com música infantil. No sé si ens pots explicar una mica com sorgeix aquest projecte que compta
amb
més d'un milió de subscriptors.
Volviendo a mi amigo Diego, cuando tuvo su primer hijo que se llamaba Max, él escribió una canción. Max baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock and roll. Y su hermano dijo, qué guay, quiero una con el nombre de mi hija. Y su primo dijo, qué guay, hazme una. Y dijimos, esto es un negocio, vamos a grabar todo un álbum de 10 canciones con todos los nombres que encontremos. Y así es, grabamos un álbum con 2.000 nombres en español, 500 nombres en catalán, y hicimos unos personajes que se llaman Teen i Teen.
Doncs no ens queda temps per res més. Agraïm moltíssim a l'Andrés Alcaraz, que avui ens ha vingut a visitar. Acabem el programa. Demà més. Gràcies a tots.
El Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
Faves Comptades.
Arribem al final del programa i ho fem acompanyats de l'equip del taller Jeroni de Moragues amb el seu espai Per tu, on parlaran, entre altres qüestions, de la Dana i la retirada de Rafa Nadal.
Per tu, no sóc un dels teus amants, però creu-ho l'Himàlaia per tu, i robaré 12 diamants, un per cada lluna plena per tu.
jugo a naus amb el perill, ballo sobre l'ava per tu.
Bon dia a tothom. Són les 11 amb 40 minuts del matí d'aquest dilluns 18 de novembre. Nosaltres som el programa Per tu del taller Jeroni de Moragues i ens fa molta il·lusió tornar-se aquí un dia més a Ràdio Sant Cugat per tal de portar-vos el nostre programa mensual. M'acompanyen el Lalo, el Roger, la Rosa, el Marc Domènech i el Marc Punyet. Tots plegats us portem un programa ple de notícies rellevants i interessants que hem preparat amb la resta de companys i companyes que formem part del grup. Comencem, doncs, amb la primera secció del programa, dedicada al propi taller Jeroni de Moragues. Endavant, Roger.
El passat 31 d'octubre vam celebrar la castanyeda al taller Jeroni de Moragues. Per a aquells companys que els agraden les emocions fortes, es va projectar la pel·lícula Annabel. Es va decorar tota la sala on es projectava el film amb motius de Halloween. Per un altre grup, que també volia gaudir del Halloween, però d'una manera més tranquil·la, es va processar la pel·lícula de la família Adams. Per la resta de companys, amb gustos més tradicionals, vam torrar castanyes al pati i tot escoltant música i preparant les paperines per posar les castanyes. Després ens vam trobar tots i vam fer un bon aperitiu. A l'hora de dinar vam menjar les castanyes, els panellets i els moniatos.
Moltes gràcies, Roger. Realment va ser una festa on tots vam disfrutar moltíssim. Ara donem pas a la Rosa, que ens explicarà les notícies d'actualitat.
El martes 29 de octubre, el País Valenciano vivió una de las mayores catástrofes naturales de este siglo. Un frente de lluvias intensas provocó una devastadora dana de presión aislada en niveles altos, que arrasó la región dejando a su paso una gran cantidad de víctimas mortales. A pesar de que la Agencia Estatal de Meteorología había elevado el nivel de alerta al máximo, esa mañana las autoridades no tomaron medidas excepcionales, lo que empeoró la situación. Cuando el mensaje de alerta de protección civil fue enviado, las aguas ya estaban desbordadas en varios puntos y muchos ciudadanos se vieron obligados a aferrarse a árboles o a las azoteas de sus casas para salvarse. Actualmente el número de muertos registrados asciende a 207,40. Aún por identificar. Además, se reportan 78 personas desaparecidas. El sábado 9 de noviembre se llevó a cabo en Valencia una manifestación multitudinaria en la que participaron unas 130.000 personas, exigiendo responsabilidades al gobierno de la Generalitat Valenciana por su falta de acción durante el trágico episodio de lluvias. La manifestación fue una muestra del descontento popular ante la gestión del desastre y la necesidad de medidas más eficaces para prevenir y gestionar este tipo de catástrofes naturales.
Moltes gràcies, Rosa. Ara continuarem amb els esports de la mà d'en Lalo.
Rafael Nadal, un dels tenistes més grans de la història, ha anunciat la seva retirada del tenis professional als 38 anys. La decisió arriba després d'anys de lluites amb lesions, especialment una greu a la cadera que el va obligar a passar per quiròfan al 2023. Tot i els problemes físics, la seva passió per al tenis ha estat inquebrantable i ha continuat competint fins a poder acomiadar-se de la manera que sempre va desitjar. La seva última aparició a la competició serà en la Copa Davis 2024, on jugarà la final a Màlaga entre el 19 i el 24 de novembre. Aquest esdeveniment serà un tancament emotiu. ja que recordarà els seus primers grans èxits con la seva victòria en la Copa Davis al 2004, quan a només 18 anys va derrotar Andy Roddick. Durant la seva carrera, Nadal ha conquerit 22 títols de Grand Slam, incloent 14 a Roland Garros, i ha estat l'amo absolut de la terra batuda. Els premis de la Pilota d'Or 2024 van reconèixer Rodri Hernández, Aitana Bonmatí i Lamine Yamal, però també van estar marcats per una polèmica amb Vinícius Júnior i el domini blaugrana en el podi femení. En la categoria masculina, Rodri Hernández del Manchester City es va emportar la Pilota d'Or després d'una temporada excel·lent en el seu club i en Espanya, campiona de l'Eurocopa. És el segon espanyol en la història a guanyar aquest premi després de Luis Suárez al 1960. En la categoria femenina, Aitana Bonmatí va revalidar el seu títol gràcies a una temporada gloriosa en el Futbol Club Barcelona, campió d'Europa, i la selecció espanyola guanyadora del Mundial 2023. Destaca el podi completament blaugrana en aquesta categoria, amb Mapi León en segona posició i Selma Parayuelo en tercera. Això consolida la supremacia del Barça en el futbol femení mundial. El trofeu Copa va ser per a Lamine Yamal, de només 17 anys, reconegut com el millor jugador jove. La seva contribució al Futbol Club Barcelona i la selecció espanyola confirma el seu estatus com una de les estrelles emergents del futbol mundial. Vinícius Júnior del Real Madrid va quedar en segona posició en la Pilota d'Or masculina, generant controvèrsia. Tot i les expectatives, ni ell ni la delegació del seu club van assistir a la gala, en un gest percebut com un desaire a l'organització. Rodri va ser preferit pels votants per la seva regularitat i lideratge, factors decisius en la seva victòria. Aquests premis reflecteixen tant el talent reconegut com les tensions que sovint envolten els grans guardons del futbol.
Moltes gràcies, Lalo. Ara passem a la secció de cultura amb en Marc Domènech. Endavant, Marc.
El cantant del Poble Sec, Joan Manel Serrat, amb més de 50 anys de carrera musical a les seves esquenes, ha vist com la Fundació Princesa d'Astúries l'ha premiat aquesta 10a edició amb el Premi Princesa d'Astúries 2024 de les Arts, després de la seva retirada dels escenaris a finals del 2022. El jurat del premi ha acordat concedir-lo per unanimitat per l'abast d'una trajectòria artística que transcendeix la música i esdevé un referent cívic, sumant a les lletres de les cançons la força de l'himne col·lectiu amb voluntat universal. Joan Manel Serrat, icona de la música catalana i espanyola, va començar la seva trajectòria als anys 60 amb el moviment de la nova cançó. Amb lletres poètiques i compromeses, va alternar entre el català i el castellà. Temes com Mediterrani o Paraules d'amor l'han convertit en un referent universal.
Moltes gràcies, Marc. Dir-vos també que demà, dimarts, a la 1, a la sala de plens de l'Ajuntament de Sant Cugat, es fa la presentació de les activitats que s'han organitzat per celebrar el 3 de desembre, Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Entre els diferents actes que s'han preparat, volem destacar que el dimarts 26 de novembre, a les 6 de la tarda, el grup de teatre del Centre Ocupacional del Taller Jeroni de Moragues tornarà a representar l'obra 50 anys complint somnis a la nau de cultura de Valldoreix. Dir-vos que les entrades són gratuïtes, però que s'han de reservar per endavant. Dir-vos també que el diumenge 1 de desembre, durant el matí, a la plaça de l'Hom, hi haurà la Fira d'Entitats i diverses activitats, com la batucada, una representació teatral a càrrec del grup de Fem un Museu i un concert del grup Árboles Amarillos. Ara passem a les recomanacions musicals amb en Marc Punyet.
Avui és com no podria ser d'una altra manera vol retrar un homenatge a Joan Manel Serra, una de les seves cançons conegudes, Paraules d'amor.
Ella em va estimar tant, jo me l'estimo encara. Plegats vam travessar una porta tancada. Ella, com us ho podré dir, era tot el meu món llavors, quan en la llar cremava.
I fins aquí el nostre programa. Esperem que us hagi agradat molt i us esperem amb il·lusió al nostre proper programa. Moltes gràcies a tothom.
Senzilles i tendres, no en sabíem més, teníem 15 anys, no havíem tingut massa temps per aprendre'n. Tot just despertàvem del son dels infants, en teníem prou amb tres frases fetes que havíem après d'antics comedians, d'històries d'amor, somnis de poetes, no en sabíem més, teníem 15 anys. Ella, qui sap on és? Ella, qui sap on para? La vaig perdre i mai més he tornat a trobar-la. Però sovint en fer-se fosc, de lluny m'arriba una cançó, velles notes, vells acords, velles paraules d'amor. Paraules d'amor senzilles i tendres, no en sabíem més, teníem 15 anys, no havíem tingut massa temps per aprendre'n.
tot just despertàvem del son dels infants. En teníem prou amb tres frases fetes que havíem après d'antics comedians, d'històries d'amor, somnis de poetes, no en sabíem més, teníem 15 anys.
No sóc un dels teus amants, però creu-ho, l'Himàlaia per tu. I robaré 12 diamants, un per cada lluna plena per tu. Jugo a naus amb el perill, ballo sobre lava per tu. Aguantaré tota la nit sense dormir. El que jo vull és cantar-te fins que arribi l'alba, tornar-me a embriagar amb el teu perfum. Voltes i riure fins que ens falti l'aire, memoritzar els racons del teu cos nu, tan fora del comú. Per tu no seré mai un esclau, però guanyaré la guerra per tu. I lluito fins l'últim assalt amb les apostes en contra per tu. Atrapo bales amb les dents, domaré les feres per tu. I accelero sense frens, de 0 a 100. El que jo vull és cantar-te fins que arribi l'alba, tornar-me a embriagar amb el teu perfum. Voltes i riure fins que ens falti l'aire, memoritzar els racons del teu cos nu, tan fora del comú. Més enllà, més amunt, jo voldria seguir-te. Més enllà, més amunt, al costat més salvatge. Més enllà, més amunt, jo voldria seguir-te. Jo vull és cantar-te fins que arribi l'alba, tornar-me a embriagar amb el teu perfum. Mentre fora el món va donant voltes...
Faves comptades, amb el suport de Fertres i Serrimat. Fertres i Servimat t'han ofert el Faves Comptades. Ens trobaràs al carrer Can Barata 1214 de Sant Cugat del Vallès i a fertres.es.
Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
T'espero el dimarts, a les 12 del migdia, a Ràdio Sant Cugat.
Rock and Classics, amb Esteve Llop.
Connectats.
Una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, connectats.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Ràdio